comunitat musulmana d'arreu del món celebra el seu mes sagrat. Seguint el calendari islàmic, que es basa en el cicle lunar, el mes sagrat del Ramadà retrocedeix aproximadament 10 dies cada any. Enguany a Catalunya, el Ramadà pot començar avui i es preveu que finalitzi el 10 d'abril, segons els albiraments de la Lluna. Avui ens interessem, doncs, per aquesta celebració musulmana i en parlem amb el Lacem Bohadú, secretari de la comunitat musulmana de Sant Cugat. Lacem, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, amb el primer dia de Ramadà.
Ha començat ja?
Sí, avui és el primer dia.
O sigui, ara esteu en dejú.
Ara estem a dejú.
El més sagrat dels musulmans, però què significa per als practicants?
Diguem-ne que és un mes molt especial, perquè trenca el ritme quotidià d'aquestes de menjar, fer les teves coses, i és com una paradeta espiritual. Això vol dir que deixes el que és el menjar, la beguda, els plaers quotidians, el sexe, tot això, per un fi espiritual. Això també entras en una dinàmica de reflexió, de meditació, de, diguéssim, desconnectar-te del món material del dia a dia per entrar en una altra dimensió.
Mm-hmm. I qui està obligat a practicar el Ramadà?
Sí, d'això es parla molt. La gent pensa que tothom ha de fer Ramadà. No, hi ha excepcions. Diguéssim que els nens i nenes, fins que no arribin a la pubertat, no poden fer-ho. La gent que té malalts, que estan malalts, diguéssim, crònics, que tampoc poden fer-ho. I les dones, quan tinguin, diguéssim, la menstruació, tampoc ho fem, i si parlem de gent que ja ha arribat a una edat molt avançada, que no tenen la força física per fer-ho, tampoc ho podem fer-ho.
Però també hi ha situacions que es consideren una excepció, és a dir, si una persona està de viatge, està en trànsit, o si la dona està embarassada. Sí. Aquestes persones que diríem que estan en bon estat, que tenen bona salut, estan, diríem que tenen permís per no fer-ho, però en canvi sí que ho deuen, no?
Diguéssim, que si parlem de la dona que està embarassada, la lactància i la menstruació són dies que quan acabi aquest període poden fer una, diguéssim, tornar a fer el Ramadà. Són dies puntuals, podem juntar, no fer el mes sencer, però anem fent aquests dies que tenen en dubte.
Digue'm com es practica aquest mes. Acostumen a ser 29, 30 dies, tot depèn del cicle de la Lluna.
Sí.
Com es practica? Com és un dia normal?
Un dia normal, això comença per ara amb l'avançament tecnològic. Tenim unes aplicacions que ens determina l'hora de l'imsac. L'imsac vol dir l'hora de que tu ja no pots menjar. Això ja sona pel mòbil i tal. Doncs la gent musulmana normal i corrent s'aixeca pel matí a aquesta hora, menjant una mica, val? I comença a l'ajun per l'oració del Fajr, que és la primera. Això determina l'inici de l'ajun, i quan s'aixeca el sol fins que es posi, que és el Maghrib, doncs quan el sol s'exposa comencem a menjar altra vegada.
Però no és únicament un dejú de menjar.
No.
Vull dir, ja el Ramadà significa moltes més coses. És un altre tipus de dejú, no?
Sí,
no únicament alimentari.
Sí, el Ramadà té una connotació molt espiritual. Això què vol dir? Si parlem de les coses físiques o deixats del menjar, a part, la beguda, tot això que hem parlat, però el fi del Ramadà és que tu, espiritualment, vas avançant, perquè tens la simpatia amb la gent que ja no té el menjar cada dia, deixes, diguéssim, el teu cos descansi biològicament, però també a nivell espiritual. Quan tu deixes el menjar, aquest temps que ocupa el pensar, el menjar, tot això, tu impliques o invertes, diguéssim, en el món espiritual, perquè et dona més temps perquè tu com a persona pots reflexionar, fer una meditació més profunda, perquè no estàs atat al món material, diguem-ne.
No podeu menjar, no podeu tenir relacions.
Sí, en aquest període de l'ajun.
En el període de... És a dir, mentre hi hagi el sol...
Sí, això ja està...
És una... Ara mateix ja està sonant?
Sí, ara mateix, perquè tinc l'aplicació al mòbil, ara mateix és l'oració del Asr.
O sigui, ara els musulmans...
No, encara no, fins que es pugi el sol. Això determina les...
No, pensava que era una alarma conforme ja era l'hora que havíeu de fer, perquè són diferents pregàries les que s'han de fer al llarg del dia.
Cinc. I aquesta és la tercera.
Aquesta és la tercera. Sí. Que quan tocaria?
Normalment ara són les 4:20 i la pròxima tocaria quan el sol s'exposi, que això vol dir exactament a les 6:53.
Uh-huh. Quan es trenca el dejú, és a dir, quan podeu fer el primer àpat, diríem que també és molt característic el que preneu.
Sí.
Aigua per hidratar, dàtils, té...
Sí. Això, si obrim aquesta porta o aquesta finestra, hem de parlar de que som 32 països àrabs i cada país té el teu trencalejú típic.
Sí.
Però el punt comú és aigua i dàtil. Per què? Perquè científicament, i el profeta ho va dir al seu moment, que si trenqueu l'ajú, millor que sigui aigua i dàtil, perquè és fàcil absorció per l'estómac. Perquè després de 15-14 hores d'ajú, si tu menges una pizza, si tu vas paquiti, això és molt dur pel sistema digestiu. Això, i científicament s'ha demostrat que el dàtil i l'aigua, els dos materials que mai han passat pel foc, doncs su absorció pel cos és molt més fàcil i et dona més energia.
M'imagino que els primers dies, fins que s'acostuma al cos, són els més durs de portar, no?
Els dos primers, per exemple, avui tothom té jaqueca, dolor de cap, perquè la falta del sucre, perquè estem acostumats que el pancreas faci el seu rol dia a dia, però de cop tu ja no li dones sucre, doncs el pancreas ara mateix està fer sortir el sucre a poc, i això provoca el dolor de cap.
Uh-huh.
Sí.
Després ja esteu més que acostumats, perquè és una pràctica que la feu des que ja comenceu a ser adolescents,
adolescents,
no?
Sí, adolescents.
També el moment en què es trenca el dejú és un moment molt familiar. És a dir, hi ha d'estar tota la família, l'àpat es fa amb tothom, no?
Sí, hi ha una cosa que caracteritza el món àrab per excel·lència és la família, però encara en el mes de Ramadà, perquè tothom està a la taula, el pare, la mare, els fills, és un moment de xerrar, de parlar de com és en el dia, és un moment de reconciliació, és un moment d'unió, doncs un passa el plat a l'altre sense... Són detalls petits, però això és el nucli familiar en su màxima expressió, diguéssim.
Uh-huh. Vosaltres esteu vivint fora del vostre país d'origen.
Sí.
Llavors, la situació és diferent a com la podríeu viure en el vostre país. Us heu adaptat, podeu portar el Ramadà amb una relativa quotidianitat i facilitat avui dia? Ho dic pensant sobretot en aquelles persones que treballen no en els seus negocis, sinó que treballen per empreses.
Sí, normalment cada cop les empreses són més flexibles, perquè la gent la primera generació que va venir aquí a Espanya, gent que ja no tenia una cultura molt profunda ni un nivell d'estudi molt, molt alt, es conformaven, diguéssim, de ja no dic res fins que arribi el moment i tal. Ara mateix, amb la joventut d'ara, no tenen cap, diguéssim, cap por de dir som musulmà, estic fent el Ramadan, i ja l'empresa respon molt bé. Això a les persones que treballen en empreses i tal. Ara, si parlem entre... Si tu fas el Ramadan al teu país d'origen i si ho fas aquí, hi ha molta diferència. Però jo crec que gràcies a la generació que va néixer aquí i estan creixent aquí, els pares i mares ja es consideren d'aquí, doncs s'han fet el Ramadan aquí, no diria adaptant-se de lo seu aquí, però ja s'ho fa com si fos lo seu. O sigui, si vivim a Catalunya, nosaltres moltes vegades hi ha famílies que parlen el català a casa seva. Doncs el fet de fer Ramadan, ser musulmà català aquí a Catalunya, és molt diferent. I aquesta diferència amb el Marroc o amb Algèria o amb qualsevol país s'ha anat disminuint cada vegada més.
Mm-hmm. Mantenen la tradició, els joves?
Sí.
Sí?
Les costa. El meu té 7 anys i encara quan parlem, diuen, no, papa, no em parlis en àrab, jo parlo català o castellà. Però ahí estem.
El Ramadà és el quart pilar dels cinc. Té l'islam.
Sí,
recorda'ns una mica els altres.
El primer és l'intenció, ¿vale? Segona és el que és l'oració, la tercera lo que es la limosna.
Uh-huh.
Sí, la quarta és el, diguéssim, l'ajú, i la cinquè és el pelegrinatge.
A la Meca.
A la Meca, perdó.
Uh-huh. La comunitat musulmana a Sant Cugat la teniu més o menys comptabilitzada? Quants musulmans hi ha a Sant Cugat?
Segons les dades de l'Ajuntament de Sant Cugat, estimem que uns... Si parlem, perquè hem de parlar de dos col·lectius. El col·lectiu àrab, marroquins, algerians i tal, som uns 400 famílies, i si parlem del col·lectiu pakistaní, jo crec que són molt més, són quasi 1.200 persones.
Mm-hmm. Estem parlant que Catalunya és la comunitat a Espanya que té més musulmans.
Sí.
Una mica més de mig milió de persones, 600 i sí. pico mil de persones. Per tant, també hi ha molta entitat, molt centre cultural sí. que aplegueu a les vostres comunitats en sí. els diferents municipis. Quina és la relació que manteniu entre vosaltres, si és que en teniu?
Sí, no, nosaltres tenim relacions amb moltes associacions i també mesquites. És a caràcter informatiu, per exemple, ens intercanviem informació quan és la data, per exemple, ahir mateix teníem duda si és avui o demà, però al final, si ha, diguéssim, el centre central de Catalunya ens ha dit que sí, que és avui, doncs hi ha un caràcter informatiu, un caràcter col·laboratiu, si podem col·laborar en alguna activitat que altra, i després ens diguéssim si una associació jove que acaba de crear, les que tenen més experiència l'ajuden molt a nivell jurídic, a nivell informatiu, perquè sigui un ben assentada. Hi ha una col·laboració bastant bona. I a més, jo crec que amb la generació, sempre ho dit i ho diré, la generació que està creixent està fent un treball molt important. Per què? Perquè ja tenen el seu treball informàtic, a nivell jurídic, el que sigui, i tota aquesta ajuda és benvinguda per, diguéssim, el bon funcionament de les associacions.
Mm-hmm. Amb qui teniu relació vosaltres de la comarca? Perquè estem parlant que aquest programa que s'escolta a Terrassa, Sabadell, a Castellà, a sí. Badalona i al Prat, estem parlant de ciutats on hi ha segurament una àmplia representació sí. de la comunitat musulmana.
Sí. Nosaltres, per exemple, a Terrassa, a la Gran Mesquita, tenim una relació molt bona amb Rubí, amb Cornellà, la mesquita la més gran, entre cometes, de Cornellà, i a Barcelona, la sede general. Diguéssim que Barcelona és la primera que se va instal·lar i tothom acudeix a ella perquè tenen molt més experiència, han fet moltes coses, et pots ajudar en molts aspectes de la creació de lo que estàs fent.
Uh-huh. I quan s'acaba el mes del Ramadà uh-huh. hi ha una gran celebració.
Sí, cert. Es diu la festa del Fetr. El Fetr en àrabe és dir trencar l'ajunt.
I aquesta festa aneu tots a la mesquita?
Sí, sempre demanem, fins que tinguem nosaltres el nostre local, sempre demanem a l'Ajuntament que ens cedeix una sala o un espai, per cert, per fer l'oració nocturna típica de Ramadan, l'estem fent a través de l'Ajuntament perquè ens ha cedit dues sales de la Casa Cultura.
És on ho feu habitualment?
Sí, normalment les oracions normal i corrent, inclòs el divendres, ho fem en sota el nostre, però s'està quedant molt petit. I per aquestes puntuals ocasions demanem l'ajuda de l'Ajuntament. I sempre respon molt bé.
Uh-huh. La fem. Tu, com a secretari de la comunitat musulmana a Sant Cugat, quina sí. és la teva funció? Què és el que fas?
El que estic fent ara mateix.
explicant als mitjans el que no, feu. Però, sí. Allà, en el centre, en el quina centre, és la teva funció?
En el centre, normalment, jo tinc tot el que és la correspondència amb l'Ajuntament, amb els cursos de seguretat, si volem organitzar alguna activitat, els permisos. També sóc el portaveu de l'associació, parlo amb la gent que ve a la mesquita, perquè quan domines les dues llengües és més fàcil comunicar-te amb la gent. Doncs és una habilitat i hem d'aprofitar, i el secretari general sempre ha d'exterioritzar el que està treballant la junta directiva a dins cap a fora. I això no és gens fàcil, perquè hi ha sempre gent que està d'acord, gent que no està d'acord, i tu has de fer una mediació entre tots perquè el col·lectiu sigui unit. Uh-huh. Això realment és el rol principal del secretari general.
Tu no ets nascut a Catalunya?
No, jo vaig venir aquí quan tenia... Ara tinc 45, 44, em sembla, i vaig venir quan 27.
I el català l'has après?
Aquí. Sense anar al col·le,
Sense anar al col·le.
No, amb l'àmbit laboral. amb la gent.
I voluntat.
I voluntat també.
I ganes d'aprendre.
Sí.
Molt bé, Lacem. Doncs escolta, moltíssimes gràcies per venir a compartir amb l'audiència del Connectats la vostra celebració, el vostre mes sagrat, que gaudiu de la celebració.
Gràcies.
I que vagi molt bé el Ramadà.
És un plaer.
Gràcies i bona tarda.
A vosaltres. Adéu.